Recentment, Òmnium Cultural ha renovat la Junta i Anna Rigol és la nova presidenta de l'entitat. Anna, què tal? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
I gràcies per acompanyar-nos aquí a Cugat Mèdia.
A vosaltres per convidar-me.
Mira, anem directes al gra. El primer de tot, nova etapa a Òmnium, amb tu al capdavant. Quins reptes us marqueu des de la nova Junta?
Bueno, el dia de l'assemblea ho vam comentar també, que hi ha uns eixos que estem treballant i totes les activitats les encarem cap a aquestes novetats que tindrem, que bàsicament és, ens centrem molt en teixir xarxes, tant pel tema del teixit associatiu, cultural, etc., com per la visió de país que tenim. Amb altres entitats, col·laboracions, farem molt de... apretarem molt per aquesta banda. Després tenim el repte de l'ús social del català, sobretot en els joves i persones nouvingudes. De fet, creem espais dintre d'Òmnium de confiança a través de diferents activitats, com pot ser teixits creatius de textils, jocs de taula, tardes de jocs de taula, etc., on te puguin practicar i se sentin a gust en un ambient distès al català, no? Perquè sí que hem detectat, doncs, que hi ha molta gent que fa els cursos de català, diferents cursos de català, però després a la pràctica no l'usen. Pel tema de vergonya, pel tema de que no tenen amb qui practicar-lo, doncs anem a treure'ls una mica aquesta sensació de que els reté a parlar normalment en català i els anem a crear uns espais de confiança que puguin fer-ho amb comoditat.
Ara, si et sembla una mica més endavant, tornem al tema del català, que és un dels temes que jo tenia
estrella.
Ganes de... Sí, de fet és un tema que està super d'actualitat, amb raó, a més, i que tenia ganes de comentar.
Sobretot entre els joves.
Sí, doncs ara hi entrem, abans de tanquem aquests reptes que teniu per endavant, quan pensem en Òmnium, a part de la promoció de la llengua, la promoció de la cultura catalana, pensem també en activitats que vivim a peu de carrer. Penso a la Flama del Canigó, penso a la marxa de torxes del dia 10 de setembre. Es mantindran amb aquesta nova junta?
Sí, hi ha activitats que mantenim, perquè realment... El que hem fet és un estudi de quines activitats feien fins ara que realment tenen incisió en el territori directe. Hem eliminat i substituït per altres activitats les que vèiem, doncs, que a part de l'esforç que suposava, no tenia massa incisió en el territori, llavors no val la pena perdre temps amb això, i n'hem creat de noves, i es tracta d'això, d'anar provant projectes i al final un és el que funciona.
Quines de noves n'hi ha?
Doncs les de noves és aquest, no? Ara que aprofitant que hem fet el canvi de local, que de fet el canvi de local ja anava una mica encarat en aquesta línia de ser més participatius i de poder fer més activitats en el local. El tema és que pels espais, els equipaments que tenim disponibles a Sant Cugat, doncs els has de demanar amb molts dies d'antelació. Nosaltres tots treballem, som voluntaris. Moltes vegades això, qualsevol entitat, segur que si em sent ho reconeix, que a vegades moltes activitats amb molt de temps i a última hora se't cau un ponent o se't cau la persona que havies contractat per fer l'activitat i tens molt poc marge per arreglar-ho. En canvi, en el local ens dona una flexibilitat i la veritat és que ens va molt bé per aquests temes, no? A part de poder programar més activitats en menys temps, també moure-les en el cas de que passi una cosa d'aquestes, i la veritat és que estem molt contents. I ens permet fer moltes activitats d'aquestes de compartir col·lectives, de teixir xarxes, de compartir espais, de compartir pensaments, de crear espais, sobretot, de debat, que és el que creiem que necessitem en aquest procés de reconstrucció que tenim, tant social com de país.
Sou una de les entitats més grosses de Sant Cugat, amb més socis. 3.800, em comentaves amb fora
sí,
del micròfon.
Sí, rondem els 3.800, sí.
Deu ser del top, del rang del top 3, deu estar allà tranquil·lament a Sant Cugat.
Crec que sí, però no ho sé del cert, no conec les dades.
No ens agafarem els dits, però vaja, és sí. Una entitat molt grossa, amb molta gent implicada. No sé quin objectiu teniu en aquest sentit. Voleu seguir creixent, voleu consolidar, voleu atraure noves persones que s'hi acostin?
Home, el que volem atreure és gent jove. De fet, aquesta activitat que et comentava ara d'una tarda de jocs de taula, volem que s'impliquin els joves. De fet, ja tenim joves implicats que ho estan muntant, ho estan programant i ho estan impulsant. I això és el que volem, que s'empoderin una mica també i que decideixin què volen fer dintre dels eixos que tenim d'Òmnium, que els coneixen perfectament, però que siguin ells els que agafin les... que s'empoderin i que ho impulsin cap endavant, que tinguin autonomia. I això jo crec que ho estem gestionant bastant bé i que potser cap al març ja comencem a engegar les activitats aquestes promogudes per ells, impulsades per ells.
Fantàstic, doncs estarem ben,
sí.
ben al quit.
Anem cap aquí, cap aquí, per rejuvenir també l'entitat. I què ens cal? Ens cal més socis, ens cal més gent jove i la tercera cosa és que ens cal mans per col·laborar, mans i temps. Mans
o sigui,
i temps.
La gent que ja forma part d'Òmnium que s'impliqui més en la vida del dia a dia de l'entitat.
Exacte, sí que és veritat que de fa uns anys cap aquí, amb la situació política que hem tingut, promoguda per aquesta sensació, desencís, frustracions vàries, el voluntariat, a part d'Òmnium, jo crec que parlant amb les altres entitats, que hi tenim molt de contacte, totes hem notat que hi ha hagut una davallada de voluntariat en general a totes les entitats, i nosaltres també l'hem patit. És normal, és molt comprensible, però clar, això ho hem de revertir.
Un dels temes, ja abans feies un abans, un dels temes bandera d'Òmnium és la defensa de la llengua, la promoció de la llengua catalana. Ara mateix hi ha sobre la taula aquest debat sobre el retrocés de l'ús de la llengua i tu ja comentaves, donaves pistes, deies, sí, hi ha gent que vol aprendre català però després a l'hora de la veritat no l'utilitza. Aquest seria el focus on hauríem de mirar perquè la llengua catalana recuperi espai als carrers, a la societat, a la vida pública, a la vida privada també, per què no?
Tot una mica, evidentment les institucions tenen la seva feina, també és veritat que tenim les competències que tenim, llavors els mitjans per aplicar segons quines normatives o reglamentacions, tot i que tenim un estatut que ho contempla, no es poden aplicar. D'altra banda, com a societat, sí que podem fer coses en el nostre dia a dia. Sobretot, hem de promocionar-ho al jovent. El català ha de ser una llengua que sigui atractiva. Que sigui atractiva. No pot ser imposició, però ha de ser atractiva. I amb els nouvinguts, doncs... Quan tenim moltes xerrades amb diferents col·lectius de nouvinguts de Sant Cugat, i els hi parlo en català, a tots. No sé si han fet el curs, no han fet el curs, m'entenen, si no m'entenen, intento parlar més a poc, els hi faig traducció d'algunes paraules més complicades, però sempre els hi dic, quan jo et parlo català, no és per mala educació, que això ens ho han ensenyat des de petits, és que som mal educats quan no contestem amb la llengua amb la que ens parla, sinó ens al contrari, és que jo t'estigui incloent dintre de la meva cultura, o sigui, t'aprecio com a persona, com a incloure't, ets part de la meva cultura quan jo et parlo en català, és inclusiva. I anem cap aquí, no ha de ser una llengua estúpida o que creï una mica de recança perquè te l'hagin d'imposar, no, ha de ser una llengua atractiva, agradable, d'inclusió i vehicular.
I en el cas de Sant Cugat es parla d'aquest retrocés de la llengua arreu del país, però a Sant Cugat també noteu que estigui en retrocés?
A Sant Cugat vam assistir l'altre dia a la taula de català que ens van convocar l'Ajuntament de Sant Cugat. Els números en context de Catalunya a Sant Cugat no són tan dolents. Però tenim molta feina a fer. Sí que hi ha la localització, està jovent i persones nouvingudes que tenim a la població.
El mandat que estem ara polític, una de les novetats que ha tingut és la creació d'aquesta regidoria de política lingüística que capitaneja la Núria Fernández.
Sí.
Què us sembla des d'Òmnium?
Doncs molt bé. Qualsevol iniciativa que hi hagi en respecte al català sobre l'avenç i la preservació, estupendo, i que estarem sempre.
Més temes. El dia de la constitució de la nova Junta d'Òmnium va assistir el president d'Òmnium, en Xavier Antic, i ell va alertar, i llegeixo textualment, va parlar de desorientació estratègica de l'independentisme. Ja ho parlaves, eh? Tu ara fa un moment que amb l'empenta del procés del 2017, d'aquells anys, hi havia molta gent que participava a Òmnium. Quan això es desinfla, doncs costa que hi hagi aquest nivell de participació. En tot cas, des d'Òmnium, creieu que és possible assolir els nivells de mobilització que hi havia en aquell moment, el 2017-2018?
És difícil pel context actual, això és difícil, però hi hem de treballar en aquest sentit. Uh-huh. Està clar que la situació actual de... ja com a societat civil, els partits tenen la seva feina, tenen les seves estratègies, tenen el seu camí, però com a societat civil tenim el nostre.
Què ha passat pel camí? Què ha fallat?
Desencís, frustració, un dol post-1 d'octubre, un dol molt llarg, post-1 d'octubre, la desafecció política, veient doncs, una mica aquesta, doncs ara m'enfado per aquí, ara retrec això, això es baixa, com si diguéssim, a la població, i és una conjura de diferents elements que fa que tinguis una pilota que no acabi de baixar perquè s'ha fet massa gran. Doncs aquesta pilota l'hem de desfer, i l'hem de desfer urgentment. Cada minut que passem en aquesta frustració és un minut que perdem en la reconstrucció del moviment i en la reconstrucció del país.
L'amnistia quin paper jugaria?
És un inici. Tenir 4.000 persones o més de 4.000 persones represaliades a l'espera de judicis, amb penes de presó injustificades, la impotència que et crea la por al desencís encara és superior. O sigui, això és un pas previ. Aquest Òmnium ja l'ha fet, no? Ara mateix s'està debatent entre partits, amb el socialista, bueno, el PSOE, etc. Nosaltres el paper d'impulsar la llei d'amnistia l'hem fet. Veurem com acaba. No tenim accés al text, llavors no podem dir si ens sembla bé o ens sembla malament perquè encara no està fet, però és bo que ja s'estigui debatent i que anem cap aquí i que hi hagi la possibilitat que s'arribi a fer. Llavors, aquesta feina ja està feta. Ara hem de començar la segona etapa, no? Que ja ho havíem dit des de l'inici. Treballem l'amnistia sapiguent que és un primer pas. Després d'això, hem de treballar per la reconstrucció nacional, del projecte nacional i la reconstrucció social, però tots conjuntament. Això no ho pot fer ni un sol partit ni una sola entitat. O ho fem junts, i això vol dir, requereix molta generositat, molt de debat a tots els nivells, de totes les entitats, de tots els partits, o això no sortirà. I continuarem amb aquesta bola que no baixa i enredant-nos i mossegant-nos la cua tota l'estona. No arribarà enlloc. Això ho hem de superar.
No pot ser que hi hagi gent que pensi que això és tornar a la casella de sortida?
A vegades cal fer un pas enrere per continuar endavant, per agafar empenta. La situació és la que és. No hi ha una altra manera d'arreglar-ho, d'assentar-nos, veiem on estem, veiem la feina que ens queda per fer. Això ho vam veure el 2017, no? Que és un d'aquests dols que hem passat, vam fer molt d'esforç i resulta que no hi havia cap estructura creada. S'està fent? Estem treballant aquestes estructures? Estem preparant el país per arribar a assolir la independència? Ah, aquesta és la feina que han de fer les institucions, però com a societat civil tenim la feina de reconstruir des de baix, perquè tot el que es va deconstruir després del 2017 amb els exilis, les persecucions, etc., les institucions, els partits són els que l'han de reconstruir, però nosaltres com a societat civil vam acabar molt tocats. Molt tocats, molt dividits, i això és el que nosaltres hem de reconstruir. Cadascú ha de fer la seva feina, però aquesta feina l'hem de fer ja.
Un altre dels temes que passa a partir del 1 d'octubre, en aquests anys, en aquest context de desencís que ara comentaves, és l'afloriment de posicions ultra, de l'extrema dreta, A Sant Cugat els tenim a l'Ajuntament, hi ha dos regidors de Vox, i vosaltres heu estat molt clars amb com veieu el sorgiment de l'extrema dreta, però tant de l'extrema dreta espanyola com de la catalana. Esteu compromesos a combatre aquest tipus de discursos?
Totalment, totalment. De fet, això m'ho pregunten bastant. Evidentment, o sigui, tant l'extrema dreta catalana com l'extrema dreta espanyola utilitzen absolutament els mateixos recursos populistes, amb dades fora de context, amb dades tergiversades volgudament. Llavors, això s'ha de comprar amb les dades correctes, ficant-les en context i en certes posicions que inclús s'han d'ignorar per no donar veu. I és així. I aquí, el que em parles d'aquí a Sant Cugat, doncs, l'únic que puc dir és que és residual.
En tot cas, comença una nova etapa d'Òmnium Cultural, amb l'Anna Rigol al capdavant, amb una nova junta. Amb molta feina per endavant, suposo.
Moltíssima, moltíssima.
Des d'aquí estarem ben pendents i anirem parlant al llarg de l'any, al llarg dels mesos que vinguin per endavant. Anna Rigol, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos com pinta aquesta
gràcies.
Nova etapa de l'entitat.
Gràcies. Puc dir una coseta?
Clar que sí, dona.
Val. Doncs que necessitem mans nosaltres i moltes entitats de Sant Cugat. Vull dir, si teniu qui tingui mitja hora a la setmana, una hora al mes, és igual. Qualsevol cosa és benvinguda tant a Òmnium com a la resta d'entitats de Sant Cugat.
Doncs queda apuntat, queda entès, i aquesta crida la fem. La farem arribar a tota la gent que ens segueix. Moltíssimes gràcies.
A tu, vosaltres, moltíssimes gràcies.